bueno, això, que li tenies ganes, no, el Private Equity?
Que tenia ganes del Private Equity, sí, però, com et deia, no sé, no tinc ni idea ja de quan va sortir aquesta idea, quan vaig decidir voler fer aquest episodi, i m'ha passat una miqueta allò de com més temps passa entre que prens, o sigui, acordes fer una cosa i quan ha de passar, doncs, més te n'empenedeixes, no? I ara pensava, dic, hòstia puta, per què vaig proposar fer un episodi sobre Private Equity? Suposo que en el seu moment devia tenir tot el sentit del món, val? Però ara ja no, perquè com que anem passant aquests episodis de setmana en setmana i hi ha una miqueta, alguns n'hi ha de temporada en temporada, saps? Doncs que ha perdut bastant el sentit, ha perdut molt el fil de per què volia parlar d'això, però bueno, que està bé també donar una visió a la gent de què hi ha al mercat i segurament no, molta gent no ho conegui.
Igual per anar-te calentant vols anar parlant d'Arc una estona.
No tinc tot el context, però sembla ser que no està funcionant molt el model. És a dir, la gent està molt, molt cabrejada amb Arc, val? Perquè és com el navegador que havia de matar Google, o sigui, de matar Chrome, perdó, que ho havia de canviar tot i tal. I sembla que és un producte molt bo, vull dir, jo mateix el vaig provar. A mi no em va acabar d'anar bé per un parell de coses, però tothom està meravellat amb Arc, no? I ara han tret un vídeo dient, bueno, això ja no és el que farem, canviarem, crearem un altre navegador per tenir en compte les noves tendències i intel·ligència artificial, però aquest el descontinuarem, però intel·ligència artificial, el nou reinventarà tot, i intel·ligència artificial, i dius, hòstia, jo crec, no tinc opinió al respecte, val? Perquè em sembla que és empresa completament lícita, més enllà d'altres bluffs que sí que hi ha hagut al mercat, eh? Vull dir, Humane em semblava molt més bluff que això, Rabbids i no sé quantes altres, Arc la trobo com una empresa que perfectament poden trobar el model de monetització i de fer les coses bé, igual que ho està fent Perplexity, no? Que algun dia en parlarem també, que cada cop em sembla millor producte. I aleshores, la idea que ronda pels caps de la gent allà fora és que Arc, no, com que no està monetitzant, els seus inversors s'han cansat i han dit, escolta, hauríeu de tenir un pla de monetització. Jo no m'ho crec, perquè crec que hi ha projectes, un projecte per dècada, més o menys, o dos o tres, que se'ls hauria de tirar tots els diners del món encara que no monetitzin. Vull dir, si ho mirem des de la distància, però en el seu moment, Netscape va ser el primer navegador comercial, diguem, o de que va aconseguir arribar a milions d'usuaris, no tenia cap model de monetització. És veritat que era una altra època, I avui en dia doncs tens uns altres costos i tens tot el que tu vulguis. Però no sé per què s'ha perdut... O sigui, no em crec la narrativa de que s'ha perdut la paciència a Marc i li han obligat a monetitzar, perquè el pitjor que pot ser, en aquest cas, és tirar el producte aquest i començar-ne un altre. O sigui, jo crec que era un producte perfectament monetitzable a sobre d'ell mateix. Vull dir, posant-li un marketplace de plugins, fent una versió premium... No ho sé, saps? Vull dir, cobrant per qualsevol cosa, no? Però no, jo no ho veig, tio. O sigui, fent micropagaments per coses, quan tens un equip tan gran i un equip tan innovador que ha pogut fer un navegador tan gairebé perfecte com era Arc, o com és, perquè encara funciona, jo no m'ho crec, tio. Tu com ho has vist?
A veure, he estat una mica sobre, quasi per error, perquè per algun motiu estic subscrit al subreddit d'Arc i he anat com seguint més o menys la historieta a peces, no? I, o sigui, per descomptat, 100% tenen un molt bon producte. T'agradarà més, t'agradarà menys, però el que tu dius, el producte és molt bo, és molt innovador i realment han trobat alguna cosa. Això és claríssim. El que passa és que jo crec que tenen un CEO que és que... És d'aquelles persones que estimes o odies. Jo potser la vaig començar estimant una mica perquè em feia gràcia, però l'has acabat odiant, no? Perquè van crear un producte que s'apoyava molt aquesta funcionalitat d'Arc Max, que era molt dependent d'intel·ligència artificial, per tant, moltes de les queries que tirava eren astronòmicament cares i a sobre eren molt recurrents, és a dir, no eren coses que feies un cop cada dues setmanes, sinó que eren coses que utilitzaves tres vegades a l'hora. Per tant, crec que era un producte molt costós de mantenir, havien apostat molt fort per això, I des d'allà feia molt temps que ell venia dient això, no? Que Arc 2.0 posaria una mica la casa en ordre i es trauria unes noves funcionalitats per monetitzar el producte. I llavors diria que el més bàsic doncs, ja estaria cobert per Arc i que després Arc 2.0 seria com aquesta capa com per sobre pels power users. El que tu dius, no? Vull dir, un producte amb molt potencial de monetitzar-se. No només per Arc 2.0, sinó tu has ficat diversos exemples, no? Vull dir, pel, que si plugins, que si... Hi ha moltes maneres de fer-ho. És a dir, si considero que hi ha un producte a dia d'avui que té una superfície monetitzable molt gran, penso que Arc tenia molts bons números. Però el tio de cop el que fa és que surt en un vídeo, perquè feien com vídeos de tant en tant i els penjaven. I...
Sí, molt bons aquests vídeos. Sí, sí.
Sí, molt bons, molt bons. Tenen un equip de màrqueting molt interessant aquesta companyia. I no només això, sinó que no diria que van ser pioners, però van destacar per... obrir molt les portes cap enfora tota la seva capa de management i desenvolupament, no? És a dir, com que els meetings d'enginyeria i de management els obrien molt al públic i se les donaven de ser molt transparents. Dit això, el tio surt amb uns collons, però com dos pilotes de tennis, i diu que això de Dark 2.0, que no és la nova versió del producte i per monetitzar, sinó que, escolta, el que té l'agafa, la el tira a la bessura i en crea un de nou. A veure, igual hi ha una estratègia darrere que ni tu i jo no estem veient i això és la millor decisió que s'ha pres en aquella companyia mai a la història, eh? I segurament és possiblement així perquè no tenim tota la informació. Però, home, em sembla una molt bona recepta perquè els teus power users que més estan apassionats amb el producte t'agafin i t'envien a la merda. Llavors, no ho sé. Crec que és un molt bon producte, ho segueixo pensant, però un amb una molt mala història, la veritat.
Sento com que m'he salvat, saps, de... d'aquesta, no sé, d'aquesta caiguda, perquè, pel que sigui, jo vaig tenir dos problemes puntuals a Marc i vaig decidir que no era per mi. Un era que em treia totes les sessions de totes les coses massa sovint, com dos o tres cops per setmana, i, hòstia, no acabo d'entendre per què, perquè no ho tenia configurat així, però, clar, era molt pesat, cada dos o tres dies posa-li tots els passwords als Gmails, al Twitter, a totes les xarxes socials, i al final ChatGPT és que no, era molt pesat. I l'altre, que tenia configurat també el tema d'autoarxivar les pestanyes o les pàgines que tenies obertes, no? Perquè així, quan tu ho veguessis, no et donessin atacs de cor, i tenia configurat al final de la setmana autoarxivar amb les coses, no? No, m'ho feia cada dia o cada dos dies, i clar, perdia molta feina. Aleshores, jo crec que no estava ben configurat per, o sigui, de veritat, tenir algun fallo de sincronització entre dos ordinadors diferents, perquè faig servir dos Macs diferents. Jo crec que per aquí es devia fer un lío, saps? Però bueno, en fi. No hem vingut a parlar d'Arc, però està bé posar-ho en context. Jo seguiré bastant, eh? Vull dir, igual que he perdut també aquest fil dia del drama de WordPress, dels últims drames d'OpenAI i no sé quins altres n'hi ha por ahí, sí que és veritat que... El Dark també mereix, bueno, Sonos també, que és un que no hem comentat, però en algun moment es podria fer un... Jo crec que deus tenir unes opinions molt fortes tu de Sonos, vull dir que quan vulguis els hi dediquem un episodi. Però, ja dic, tornant al tema del private equity, per què crec que és rellevant avui en dia? Perquè, com ja ho sabeu, no? Tipus d'interès alts, hi ha hagut molt poca financiació per startups en aquests... Hòstia, ja portem... 2 anys des de la caiguda de les tecnològiques al juliol-agost del 2022. Han passat 2 anys, eh? I fa 2 anys que es va dient no, això només són 6 mesos. Després van dir que serien 12. Després 18, ja estem 24. I encara, a veure, es comencen a veure una miqueta de brotes verdes, com diria aquell. Però costen d'arribar, vale? Ja arribarem a la predicció futur. Què ha passat? Que ha estat una molt bona època pels private equity. Val? Per explicar què és un private equity, que hi ha molta gent que segurament no ho deu conèixer, és un tipus de... és una empresa financera, bàsicament, que explicat d'una manera senzilla i clara, són empreses que compren molt barato, compren part o empreses en a la seva totalitat i les venen cares. És a dir, basen el seu model de negoci en un concepte que es diu flipping. El flipping seria donar-li la volta. A què li dones la volta? Doncs compres o bé una empresa que no està anant gens bé i tu creus que la pots vendre per molt més car o fas conglomerats d'empresa, vale? O de vegades compren empreses que sí que van bé però que no van tot allò bé que poden fer. Però no compren mai empreses que van molt bé, per una raó, perquè una empresa que ja va molt bé la compraràs cara i sí que la pots vendre més cara, però el private equity mai compra car, val? Private equity és una miqueta com el Sevilla, si per la gent que és futbolera, són aquests que se'n van a la segona divisió de Brasil, troben un tio com Luis Fabiano, en el seu moment, anava a dir Dani Alves, però clar, avui en dia no té la millor reputació del món, i després el poden vendre, o sigui, el compren per 4 xavos, perquè em sembla que algun, aquests dos en el seu moment no van costar ni mig milió d'euros cada un, i després el van vendre per com 40 o 60 milions d'euros, val? Seria un bon exemple. El Barça seria tot el contrari d'un private equity. El Barça compra car, mira, Dembélé, Coutinho i de més tolles, i ven baratos, o acaba regalant els jugadors, no? O sigui, el Barça seria el complet oposat d'un private equity, val? Per què ha estat una bona època pels private equities i per què és rellevant pel món tecnològic i per les startups? Perquè han estat dels pocs que han mogut el mercat. Val? Quan hi ha un mercat d'alts tipus d'interès i molt poques operacions financeres d'inversió, l'única manera, de vegades, de fer alguns calarons és vendre l'empresa. No? I com que si no hi ha grans rondes de financiació, les startups no compraran altres empreses, si t'ha tocat vendre l'empresa en aquesta època, xato, sap greu, però sempre tens l'opció de que et pugui comprar un private equity, val? Aleshores, no vendràs per un múltiple de mercat, sinó que vendràs a un múltiple més baix, però són opcions una miqueta més segures, val? Fins aquí s'entén, tu estàs familiaritzat, no? Entenc amb el concepte de private equity o què?
Sí, el coneixia bé perquè tinc uns quants amics que s'hi dediquen. Sé que ha sigut molt bona època per ells, per diferents motius, si vols després podrem entrar.
Sí.
Però a mi una de les que em sembla interessant, i és el que tu comentes de les empreses sexis o no sexis, moltes vegades per invertir en companyies que són sexis, i quan dic sexis vol dir que són les que vol tothom, val? I no ho sé, vull dir, per posar els exemples que tothom coneix en els mercats bursàtils, tens les Teslas, les Nvidias, les Apples de la vida, on tothom vol invertir, no? I després doncs estan les companyies que no són tan sexis, que igual són màquines de cash flows, però per algun motiu, doncs com que no tenen el seu nom, estan allà, tio, foten calés, però la seva valoració és més baixeta, val? Perquè com que fan tornillos en lloc de cotxes elèctrics, doncs no són tan guais, no? I ha sigut un molt bon moment pel private equity, a part, evidentment, de l'escenari macroeconòmic amb els tipus d'interès, també perquè s'està donant molta oportunitat en companyies, diguem, no sexis, per entrar en mecanismes d'eficiència, en digitalització i de manera molt senzilla optimitzar-la. I a veure, i aquí també hi posarem a la bossa fer fora la meitat de la gent, vale? I després d'això també en podem parlar. Però és un molt bon moment per les eines que hi ha al mercat. És a dir, anem a dir que les eines que hi ha al mercat per optimitzar les empreses han anat un pas per davant de l'evolució de la indústria. I moltes empreses que, i poso tornillos per posar qualsevol exemple estúpid, vull dir, coses no sexis, empreses de tornillos tenen molt potencial, que ja estan fent diners ara, cosa que és algo... Tornem a l'exemple d'Arc. O sigui, Arc és una companyia que segurament està molt optimitzada a nivell organitzatiu, però no fot un puto duro. En canvi, hi han companyies que estan fent tornillos que són autèntiques màquines de fabricar caix i veus que tenen una capacitat per optimitzar-se increïble, no? I llavors veus aquí grans oportunitats, pel que tu dius, no? Pues per grups inversors de private equity, per entrar aquí i en lloc d'invertir-los al mercat bursàtil, quan tens valoracions molt altes, doncs pots fer altres tipus d'operacions en mercats privats que són també interessants.
Exacte. De fet, mira, només per tancar una miqueta la definició del private equity, que havia trobat un exemple que crec que tothom entendrà. La típica persona que es dedica a compro una casa feta unes ruïnes, la renovo i la venc, val? Vull dir, és un negoci perfectament lícit. Tothom coneixem algú que coneix algú que ha fet aquest tipus de, que fa aquest tipus de feina. Dius, hòstia, s'ha de tenir valor, no? Perquè al final, hòstia, comprar una casa que està en ruïnes, arreglar-la, fer la renovació, són projectes costosos, tràmits, burocràcia, etcètera, etcètera, però després, clar, deuen treure un bon pico d'això, doncs exactament el mateix és el que fan els private equities, val? Els private equities agafen, no juguen mai amb diners propis, això també és bastant interessant, ven a ser una miqueta com un fons d'inversió, és a dir, els limited partners, que són la gent o les empreses o institucions que posen diners en un private equity, són gent molt rica, fons de pensions, asseguradores, o pot ser una empresa de qualsevol tipus que digui, bueno, vaig a posar pasta aquí com si fos un fons d'inversió, però té un model diferent, no? Sí, els fons d'inversió tenen generalment aquests 10 anys de vida en els que tenen un període d'inversió i un de desinversió i que tenen un tamany definit i tenen molt més estructurat on inverteixen, on no inverteixen, el tipus de diners que posen, generalment sempre és la mateixa quantitat, dividida entre X número d'empreses fa el total de tamany del fons i està molt més estructurat d'aquesta manera, no? Els private equities funcionen d'una manera diferent. Són una miqueta com l'elefant silenciós dels mercats tranquils. Val? És a dir, han tingut un mercat molt tranquil en el que moltes empreses s'han quedat en modo zombi, les empreses han xutat a molta gent, això ho hem parlat abastament, però de cop i volta, cada X mesos veies, pum, 4 o 5 operacions en un mateix sector. On ha passat molt això? En el sector de les agències, per exemple, a mi em pilla de prop, no? per Marsfist. De cop i volta veies que ha vingut, per exemple, en aquests anys, hi ha hagut un parell d'empreses de private equity que han fet grans consolidacions. Val? Hi ha dos tipus de consolidacions que ara entraré a detallar. Però una ha estat la de Inetam, que és una empresa francesa que bàsicament ha comprat Déu i sa mare, val? Perquè diu, doncs vaig expandir-me a Espanya, vaig a comprar 5 empreses. Val? No sé exactament quines eren cada una d'elles sí que sé quina és, que és Informatica, El Corte Inglés i Ecisa, no? Aquesta és bastant coneguda, doncs aquesta la va absorbir Netan. Però em sona alguna altra així més o menys coneguda per aquí, val? I de cop i volta, doncs tenen un període de com 2 anys d'integració i l'empresa adquirida, per gran que sigui, ha desaparegut, val? I a l'altre cantó hi havia un altre private equity, també de nom completament irrellevant, perquè no són flashy, no són noms que el màrqueting els agradi, són noms, bueno, que volen aparentar seriosos, i sonen a coses com BlackRock i Blackstone, no? Però amb altres paraules. I van comprar Bas, l'empresa on jo estava abans, val? I la van comprar per un fotimer de calés, em sembla que Bas estava a 4.000 empleats, i en la consolidació aquesta, que ha passat a ser part d'un grup més gran, doncs, si la van vendre fa un any i mig, em sembla ser, ja s'està venent, o estan venent Bas i algun altre, a un altre grup, val? Perquè d'això es tracta. O sigui, és com anar pujant de nivell. Aleshores, per què dic que són els elefants dels mercats silenciosos? Perquè és això, tu t'esperes calma, dius, hòstia, no hi ha inversió, no hi ha grans rondes, no hi ha M&A, doncs ni els corporates ni les grans empreses compren startups, hi ha poc salseo, i de cop i volta veus que, pum, aquestes 5 empreses d'un mateix sector s'han venut a un fons de private equity, val? Algunes operacions famoses de private equity a Espanya que no han estat tant de consolidació, sinó de, hòstia, aquesta empresa va bé, però creiem que la podem vendre per molt més, ha estat Idealista, que es va vendre a un fons de private equity que es diu EQT, no? Les sigles EQT, que és un private equity suec, i si no recordo malament, Freepik també, l'empresa malaguenya, també es va vendre un private equity, o van vendre part de l'empresa, val? Per què? Perquè segurament aquests private equity es diuen, hòstia, aquesta empresa va prou bé, però és que estic convençudíssim que la puc vendre per molt més, no? O sigui, per 5 vegades més, com a mínim. Doncs fan aquest tipus d'operacions. Una cosa que he après recentment, que jo no sabia, que és que hi ha dos tipus de consolidacions, dos tipus d'operacions que fan els private equities, val? Jo sempre havia conegut el roll-up, val? Tu saps la diferència entre un roll-up i un build-up?
Des de fa una setmana, afortunadament, gràcies a tu.
Ah, vale, te la vaig dir, cago en Déu, això no et pillarà per sorpresa. Bueno, jo sempre havia conegut els roll-ups, no? Tothom parla del roll-up, però mai havia sentit a parlar del build-up, també perquè no estic molt ficat en temes de private equity, no? Però el roll-up, la diferència entre un roll-up i un build-up, el roll-up és quan entra un private equity en un mercat i diu, vaig a comprar 5 fintechs i les conglomero en una marca nova, val? O sigui, compro 5 empreses del mateix sector, poden ser, doncs això, agències de disseny, que també hi ha hagut molta activitat en aquest sector, no? Diuen, creiem que podem crear una supermarca d'agència de disseny que es dirà Focaterra Design Studios i compro, doncs això, compro 4 o 5 empreses més o menys grans, generalment són més o menys del mateix tamany, en un període més aviat curt, i patapam, i fan un gran període d'integració. Solen ser projectes molt grans, on hi ha molta gent implicada, és un mercat molt intensiu, i tot allò s'acaba integrant en una empresa matriu, o paraigües, si tu vols, que integra les parts més útils de cada una d'aquestes, però les empreses de sota generalment solen desaparèixer, no? Solen diluir amb el temps. Val? I clar, això és que has de fer aquí, integra equips, tecnologia, contractes, etc etc. No? Són projectes molt llargs. I després hi ha el build-up, que aquest és un procés que vaig aprendre fa relativament poc, que no sabia la diferència, perquè clar, vaig estar en una reunió i van dir, sí, no, perquè aquí, clar, ara estem en una operació de build-up i jo podia haver fet dues coses. Una és, que és la que faig sempre, és dir, ah, sí, clar, build-up, posar cara de ho entenc, assentir amb el cap i deixar fluir la conversa, i després, al final de la reunió, ratllar-me i dir, espera, que igual build-up no és el que jo sabia, o vaig fer el que generalment no solc fer, que és dir, escolta, quina és la diferència entre un roll-up i un build-up, no? Ah, no, espera, no, ho vaig preguntar ja a GPT enmig de la reunió, val? I va ser molt bo. I aleshores vaig dir, dic, ah, hòstia, és diferent, val? I aleshores li vaig poder fer una pregunta sobre relació entre, o sigui, percentatges de roll-up versus build-up que fan, no? I com els afecta això als seus projectes i la planificació i tal. I la persona es va quedar com sorpresa que jo sapigués la diferència. Bueno, és bàsicament si usat ChatGPT en situacions així extremes. Aleshores, el build-up és diferent. El build-up és tu agafes una empresa, la compres generalment i dius, crec en la marca d'aquesta empresa, construiré sobre aquesta empresa, la complementaré. Val? Tu imagina't que compren, doncs això, compren Marsbase per dir alguna cosa, i que nosaltres fem desenvolupament. Però diuen, ja, però no feu desenvolupament mòbil natiu, doncs comprem una empresa de mòbil natiu, i aleshores agafen una empresa, pam, te la connecten, val? I doncs ara farem la integració d'aquesta empresa. I ara, com a Marsbase, o com a Marsbase Plus, si tu vols, ja podreu donar aquest servei. Però clar, has d'integrar dos equips, has de desfer, has de desmuntar parts de l'empresa adquirida per connectar les que t'interessa a l'empresa, diguem, on estàs, que serveix de base, de fonaments de tot això. I després és, ah, però tampoc feu, no ho sé, temes de hardware. Doncs vinga, anem a comprar una empresa de hardware i després ho van fent de manera serialitzada, val? És a dir, la diferència fonamental són dos. Una és de cop versus serialitzat i l'altra és crees una marca nova o mantens una marca sobre la qual construeixes. Val? Hi ha aquests dos tipus d'operacions. I aleshores, clar, això hem vist força activitat en el mercat en els últims mesos i ara és curiós poder anar enrere a mirar les notícies i dir, ah, mira, aquesta és un build-up, aquesta és un roll-up, aquesta és un build-up, aquesta és un roll-up, perquè veus els noms de les empreses, si es queden, si no es queden, si han comprat 5 empreses de cop o només han fet una, i vas poder fent els seguiments aquests i és bastant curiós.
Com deies tu, Espanya no és especialment conegut ni visible al mercat. Existeix, però possiblement no és tan pompós com als Estats Units, però aquí a Europa tenim una gran de private equity en tecnologia, que és la italiana, la de Vendings.punts.
Sí, Vendings.punts són els que van comprar Evernote.
I Meetup, també.
Sí.
I un altre que ara mateix no em ve al cap, però és gran també. T'ho vaig a buscar en temps real perquè és greu que no me'n recordi.
A veure, private equities molt coneguts. Blackstone, de fet, és un private equity. Quins són els altres així una miqueta més coneguts? Són KKR, per exemple, Colbert, Kravis and Roberts, heu de buscar exactament què és. Hi ha moltes, eh? Vull dir que, de fet, cada una més o menys es pot especialitzar en alguna cosa, però no té per què, no? O sigui, alguns són més financeres i real estate, per exemple, Blackstone, són els que van comprar part de l'empresa de mídia del Barça, si no recordo malament. Sempre confon Blackstone i BlackRock.
No, BlackRock, que és la gestora de fons d'inversions, que són els que tenen mig món, bàsicament. És el primer inversor d'Apple.
Bueno,
sí.
Vale. Bueno, però tampoc em sorprendria. No sé tampoc el tamany
d'una
d'aquestes. No, però TPG, per exemple, és més coneguda per tecnologia i healthcare. Mira, a Europa, bueno, les més conegudes que són UK, per tant no és Europa, però CVC, Capital Partners, és de les més conegudes, no? O Bridgepoint, series d'això.
No, mira, la de Vendings.punts, és que, ojo, té Evernote, Issu, Meetup, StreamYard i WeTransfer. Ojo, eh?
Hòstia, mira, no ho sabia jo, això.
No, no, els amics han comprat amb pasta, eh? Vull dir, aquests són grans, aquí.
A Europa quasi tots són de UK, eh? Estic veient, vull dir, ara, mira, fer buscada aquí, i el dels 10 primers, primer, CBC, UK, val? Segon, Ardian, França, val? Que Ardian... Bueno, és que clar, és que... El que m'agrada és que les inversions poden ser molt diferents, val? Mira, per exemple, vaig una miqueta per ordre, val? CBC Capital Partners, que és coneguda per coses de consumer, mèdic i serveis financers, té la part de... el business de té de Unilever, molt random, i també té Fórmula 1, per exemple, val? Que són com les dues grans coses o més conegudes de CBC. Ardian, a França, que és part era part d'AXA, val? Segurament van fer un rebranding perquè per temes reputacionals, el que sigui, té com a gran inversió l'aeroport de Luton, val? I després una empresa energètica molt gran, SLV, que no conec, no? Equity, de Suècia. Bueno, té més coses de software, realment és, jo la conec per software, nosaltres vam treballar per Equity des de Barcelona, per tant conec força bé, però sí, generalment són productes de software, no em sona cap dels que tenen aquí destacats a la web. Permira, de UK, si fixes, pràcticament tots els que diré són de UK, eh? És molt bona, té Dr. Martens, les botes, val? I un software que més o menys hem fet servir tots i totes, si estàs en tecnologia, que és TeamViewer, val? O sigui, el mitiquíssim TeamViewer. Número 5, Apax Partners, val? Que aquest és UK i França, val? Però operen diferent. Què tenen? El més... Aquestes tenen consultores, val? Aleshores, la més famosa, o per mi la més coneguda, i que són una miqueta un referent per mi i per nosaltres, són ThoughtWorks, val? I després tenen una altra, que també és una enorme, de Brasil, que es diu Tibit, val? No conec també. Bueno, Thinven UK en el número 6, també tenen tot de coses de financeres i de business. Bridgepoint, que ja els havia mencionat, també de UK, en el número 7, que, ojo, tenen Burger King, Pret a Menjar i Zenit, no sé què, però bueno, sempre fa gràcia veure aquestes marques, és com realment qui hi ha darrere les grans marques, no? I darrere de qualsevol gran marca sempre hi ha un private equity. És una d'aquelles coses que no t'han explicat mai i que després acabes trobant el sentit, val? Número 8, VC Partners UK. Fantàstic, també tenen tot de marques que no sé què són, segurament si fos una persona jo més consumista les coneixeria, perquè PetSmart sona alguna marca de que qualsevol persona amb mascotes hauria de saber, jo no, perquè sóc com sóc. Número 9, 3i Group, UK, evidentment, no? Tenen un operador de ferris, tenen, com se'n diu això, bombes d'aquestes d'extracció d'oli, és una empresa d'extracció de petroli, i tot de retailers a Europa, val? Tot de marques d'aquestes que trobes en centres comercials. Número 10, la segona de Suècia, Nordic Capital, val? I bueno, tenen també molt... Aquesta està molt especialitzada en serveis financers, però fa gràcia que entre tots els serveis financers trobes una marca que és equipament de seguretat per criatures, val? Britax, val? I després, l'única que no és UK ni Suècia, que ja ens anem al top 15, Triton Partners, Alemanya, val? I ja està. Però és, no sé, m'agrada poder trobar aquestes marques random, no? Com Dr. Martens, saps? De cop i volta allà enmig, o Burger King, o Fórmula 1, o el que se't pugui acudir, no? O sigui, és que és probablement un d'aquests del top 15, pujarà al top 10 un dia i miraràs les seves marques i darrere de les seves marques doncs hi haurà una marca d'aire condicionats, frigo i no sé què més, no? És bastant curiós com compren. Això que dius tu, mercats que poden ser no tan sexis o que, al contrari, també estan molt diversificats i diuen, vale, anem a comprar, mira, Burger King, pues, serà el número 2 de les hamburgueses, però ho serà sempre, per tant, és un valor segur, no? I mantenim allà i en diversificació de portfolio, doncs tens coses que vas venent, hi ha coses que, a poc a poc, metodologia formigueta, dius, hòstia, sí, Burger King creix poc, però creix, i clar, com que vaig comprar les accions a l'any 85, doncs home, saps? Amb aquests 40 anys, doncs ja s'ha revaloritzat molt i puc anar donant també uns retorns als meus inversors de manera continuada i sostinguda en el temps.
Però té sentit el rànquing que dius, perquè veus, la majoria d'aquests moviments són extremadament financers, o sigui, hi ha una càrrega financera molt gran que no està en les altres, en l'operació de la compra, i una cosa que no hem mencionat és lo dels LBOs, que l'estructura del private equity, sí que és veritat que hi ha partners, igual que en els fons de capital risc, malgrat aquí, moltes de les compres són apalancades, no? Els LBOs són allò, és allò que es va ficar de moda en els 80 als Estats Units.
És leverage buyouts? LBOs? No sé.
Sí, LBOs és leverage buyout, però si vols entendre què és un leverage buyout, has de veure Pretty Woman.
L'he vist, però no...
Evidentment que l'has vist, tothom l'ha vist, o sigui, tothom ha vist Pretty Woman.
Fins i tot jo.
Clar, Àlex, a veure, o sigui, hi ha aquestes pel·lícules que, o sigui, malgrat no siguin bones, o sí, per algun motiu que no és conegut, les ha vist tothom, val? Pretty Woman l'ha vist tothom, per tant pots posar qualsevol referència a Pretty Woman que s'entén. Doncs el Richard Gere a Pretty Woman, ell, que evidentment apareix a la primera escena amb un Lotus Spirit manual que no el sap conduir, pobre el xaval, aquell tio té tanta pasta, i va amb un jet privat, per cert, té tanta pasta perquè es dedica als 80 a fer leverage buyouts. Això es va posar molt de moda als anys 80 i bàsicament són compres apalancades, és a dir, comprar companyies amb diners que no són teus i després vendre les trossejades. Llavors, d'alguna manera, aquí hi ha com una doble palanca, no? És a dir, juguen el sistema aquest de 1 més 1 fa 3 i després, a sobre, si compro 10 i només n'he posat un, la rendibilitat és molt més alta, bàsicament perquè estic molt menys exposat al capital propi, no? I private equity utilitza generalment aquesta maniobra financera i no només això, sinó que també, evidentment, hem dit que compren negocis de molta caixa, però una de les maneres, i aquest potser és com la part fosca i aquesta és la que s'havia també de comentar, sí que és veritat que cada vegada el private equity està més present en la societat, per de quina manera s'està acumulant el capital en els extrems i ara cada vegada té molt sentit comprar aquest tipus de companyies que fan molta caixa però no són sexis. Una de les coses, possiblement que seria com el costat fosc de tot plegat, és, moltes vegades aquestes empreses són absolutament intervingudes, és a dir, per exemple, jo què sé, venen tots els seus actius i després els lloguen, és a dir, companyies que tenen doncs, moltes seus comercials que venen tot aquest real estate i després el relloguen després per generar aquesta caixa, que al final és més rendibilitat en el curt plaç. Exemple, cas de Toys R Us, als Estats Units, es veu que va ser ultrapolèmic. És una companyia de private equity que l'han enviat a l'autèntica merda. No sé per què el cas de Toys R Us és molt sonat als Estats Units. Fent recerca per aquest episodi, l'he vist per darrere i per esquerra i està com a exemple de les típiques coses que no es poden fer. I altres moviments de private equity que al final acaben impactant molt a la gent, doncs això, no? Són maniobres d'eficiència molt grans i una de les, per exemple, el cas que posàvem de Vending Spoons, ells el que intenten és tenir com un equip de desenvolupament molt core que dona servei a totes les participades i el tenen una cultura molt agressiva i també es coneixen com perquè tots els desenvolupadors són de xavals de 20 i tants i el que fan és que bàsicament foten fora tothom i entren ells en pràctiques d'alguna manera una mica agressives. I no sé si aquest angle fosc era igual al que t'havia cridat l'atenció en el seu dia del private equity o no, o sigui, realment ja estaves interessat o no sé si t'has recordat de per què collons volies parlar d'això.
No, però m'he recordat que ara quan has dit que si havia vist Pretty Woman he pensat, sí, i t'he dit, l'he vist, i no, saps què ha passat? Que m'he equivocat i pensava que estaves parlant de Pulp Fiction, saps? O sigui, que no he vist Pretty Woman, i ara quan estaves parlant d'això dic, però no sortia res d'això a Pulp Fiction, o sigui, he mesclat completament. O sigui, no, he quedat malament, he quedat un altre cop en entredit amb el tema de visualització de pel·lícules.
Ah, tens una doble cosa aquí, perquè, cuidado, és que és interessant, ho haguessis pogut jugar molt millor això, perquè les teves paraules es poden interpretar de dues maneres. La primera és, evidentment, tio, l'Àlex és un tio sèrio i no veu pel·lícules com Pretty Woman i mira pel·lícules del Tarantino com Pulp Fiction, per tant, això és un punt per tu, però per altra banda, la interpretació que se't pot donar és la de, a veure, xato, si confons Pretty Woman amb Pulp Fiction, o sigui, targeta groga, expulsat, targeta vermella, has expulsat, i sancionat durant 10 partits, durant 10 episodis.
Sí, sí. Així podríem fer un recull. O sigui, si gravéssim un episodi de Foc a Terra, com fem cada any, de recomanacions de... O sigui, el que fem de recomanacions de podcast i de llibres, si el féssim de pel·lis, jo d'un any per l'altre no tindria res a recomanar, generalment. O potser en tindria una. És que potser vaig al ritme d'una pel·li l'any, Potser em veig d'altres que ja les he vist. Aleshores, el que faig és revisitar-les. En fi, està molt bé que treguis el tema de què passa quan vens a empresa un private equity, perquè és l'altra cosa que portava mínimament preparada, perquè, clar, jo ho he vist molt proper, no?, en el sector, i, de fet, fa un parell d'episodis mencionava que vaig anar a veure un antic client nostre que es va vendre a un grup d'empreses que clar, bàsicament han format, s'ha creat des d'un private equity. No sé si ha estat un roll-up o un build-up, no m'he ficat a mirar-ho, però Clearpix es va vendre a Sinvert Group, no? Ja, pel nom, ja Sinvert Group ja sona que és una de les dues. Molt probablement és més un build-up, val? Perquè em va dir que havien fet aquesta operació i buscaven comprar una empresa a l'any, val? I per això ho trobava rellevant, no? En el seu moment, l'interès pel private equity podria ser per Vendings Boons, perquè va ser sonada la venda d'Evernote, que havia caigut en desgràcia absoluta, i Vendings Boons tenen també aquesta reputació de comprar coses barates, bàsicament, però molt orientades a consumer, és a dir, coses que la gent encara fa servir, malgrat ja no estiguin de moda, malgrat l'empresa ja no vagi com un tiro, però la gent encara les fa servir perquè realment estàs molt atrapat en aquest sistema, és a dir, si en algun dia Notion o alguna altra empresa d'alt consum se n'és bastant a pique, seria carn de Vendings Boons, val? Per què? Perquè tens milions d'usuaris. Notion és veritat que és més B2B que B2C, però també han tirat molt pel B2C. Podrien acabar amb Vendings Boons, no? I després la compra de Meetup, que Meetup sí que estava, o sigui, ja no ho feia servir ni Cristo, però tenia una base d'usuaris enorme, no? I van dir, però si això té una distribució en tot el món, una base d'usuaris enorme, segur que podem reconvertir per alguna altra cosa. Tenen, el que dius tu, no? Poden eficientar tecnologies i processos per integrar-ho dintre del seu grup i veure com ho poden fer servir. Aleshores, perquè com li podem aportar un cert valor a l'oient d'aquest podcast, veient que crec que hi ha una certa recuperació econòmica, val? Jo ho estic notant perquè a la que hi ha sequera de pasta, empreses com la nostra, a les peticions de projectes, doncs gairebé desapareixen o baixen molt, passem a tenir-ne una cada 7 o 10 dies, i és més o menys el que ha passat els últims 24 mesos, val? I ara estem tenint com tipus 10 per setmana, val? O sigui, des del mes passat, una bogeria, val? Jo també m'he posat molt més les piles en ventes i tot el que tu vulguis, eh? Però estic veient que torna a haver-hi més rondes de finançament, segurament private equity ha fet coses aquí, hi ha hagut, està havent-hi comparativament molt més M&A que fa 2 o 3 anys, val? Per tant, s'està reactivant el mercat i sembla ser que baixen els tipus d'interès. Per tant, encara és bona època per vendre private equities? Pot ser, perquè fins que no hi hagi una recuperació total, pot ser que tu ja no hi arribis. Val? Les startups que havien aixecat pasta fa 2 anys probablement ja s'han quedat sense calés. Per això moltes s'han hagut de malvendre o de tancar o de quedar-se en estat zombi. Val? Si has tingut la sort d'estar molt a prop de ser una empresa rendible, pots allargar el teu runway, no? Diguem, la teva línia de vida. Si no, doncs, bueno, pros i contres de vendre private equity. Però on vols que comencem? Per pros o per contres? Per pros, no? Potser?
Vinga, va, sí, per la part positiva.
Vale, la part positiva. Si té força coses positives poder vendre un private equity, una és que et donen capital per créixer, val? Segons com ho facis, segons com et maneguis, vendre't un private equity pot ser que puguis seguir operant d'una manera més o menys independent i t'inverteixin, o sigui, et compren una part de l'empresa, sobretot si l'empresa va bé, perquè tu puguis, doncs, expandir o anar més ràpid, val? I poder-te escalar i beneficiar-te una miqueta més de les economies d'escala també amb les sinergies que puguin haver-hi entre les diferents empreses del portfolio, vale? Sense haver d'anar a aixecar finançament, vale? Pot ser que siguin les condicions bones i no hagis d'anar a fer tot el picar a porta freda, tots els venture capitals, tots els inversors i tal, vale? O sigui, realment poden aportar bastanta pasta, tenen molt muscle financer. Segon, solen ser molt bons en operacions. Val? Això és una miqueta una espasa de doble tall. Per què? Perquè, clar, quan et compra un private equity, quan li vens una part d'un private equity, és veritat que tenen gent molt experimentada, són operadors i operadores molt experimentats i experts en aquella indústria. Per això, generalment, el private equity s'especialitza en 2 o 3 coses, no? Doncs sector mèdic, sector financer i assegurances. Fantàstic. Molt bé, tenen relació entre ells, no? O un altre que pugui ser, doncs el que dèiem, no? Entreteniment, esports i mídia, també tenen molta relació entre ells. Què passa? Que si bé són gent que són molt experta, també és veritat que hi ha certs sectors que no pot ser expert perquè acaben d'aparèixer. En el seu moment blockchain, en el seu moment realitat virtual, ara amb intel·ligència artificial. Per tant, solen aportar molta experiència, com dius tu, amb la part financera, part operacional, etc etc, però amb les tecnologies més punteres no, val? Això no t'ho donaran. Però sí que és veritat que són management molt, molt senior, que coneixen molt les grans pràctiques, han treballat en entorn corporatiu, amb grans empreses, amb grans budgets, tenen uns contactes de l'hòstia i generalment són gent molt disciplinada per accelerar el creixement. Val? Per tant, sí, coneixement operacional sí, però no solen tenir la capilaritat aquesta de ser experts en les tecnologies en concret. Com més nova sigui la tecnologia, menys probable és que ho sigui. No? Després, també una cosa bona que té el private equity, però això també pot passar amb altres operacions, amb venture capital, per exemple, és que et dona liquidesa als fundadors i als primers inversors. No? Generalment, és una manera de treure risc de l'empresa, dient, vale, ven-me una part de l'empresa, hi ha una part per un cash out, no? Per poder treure calés, per donar calés a l'equip fundador, que generalment durant els primers 2 anys de vida, o 3 o 4, han estat menjant només ramen i Monster, bueno, perquè puguis anar, no tinguis l'aigua al coll ja i puguis seguir operant d'una manera més tranquil·la, et donem un bon paquet financer perquè tu puguis viure més tranquil i puguis seguir operant l'empresa. Val? I també netegen la cap table. Val? La cap table, per gent que no pugui estar, no sigui tan entesa del tema, que segurament aquestes alçades d'aquest episodi ja s'han perdut, és el registre d'inversor o inversora i quin percentatge de l'empresa té. No? Aleshores, arriba un punt en què tens massa gent en aquest registre, és dolent perquè fer qualsevol tipus d'operacions que requereixin notari, que requereixin coordinació, consens, etc, etc, ho complica molt. Arriba un punt en la vida d'una empresa que cal netejar aquestes taules i vas traient gent, els hi compres la participació. En private equity sol fer bastant. Val? Per tant, està bé, i sobretot pels emprenedors d'empreses que els hi va relativament bé, que volen vendre una part minoritària de l'empresa, doncs és una opció interessant. Val? Després, número 4, és que els private equity estan molt orientats a creixement i rendibilitat. Per tant, si tu el que estàs buscant és allò o no tens tanta idea i tal, sol ser gent que estan molt experimentada en exprimir el valor d'una empresa. Recordem el concepte de flipping, de dir, compro per 2 i venc per 10, no? Generalment faran això. Doncs si tu creus que tens un negoci que tu ja no saps com fer créixer més, que no saps com eficientar-lo, com escalar-lo molt, generalment aquesta gent et pot aportar aquest tipus de valor d'una manera més disciplinada i endreçada, no? I després, per mi, la més interessant, crec, de tot això, és que quan tu vens a un private equity, saps que aquesta gent, la seva missió és vendre la teva empresa, val? Per tant, saps que entre 3-7 anys, més o menys, t'ajudaran a vendre l'empresa. Val? Aleshores, potser no has fet la gran sortida, el gran èxit en el seu moment. Dius, ostres, mira, l'empresa doncs mira, va creixent, però creix lent, però creix estructurat, té una tecnologia interessant, un equip interessant, però es pot eficientar molt més. Pots vendre un private equity per una part minoritària, val? I sabent que ells, o per trossos, o com tu vulguis, sabent que aquesta gent, el seu objectiu primordial és agafar la teva empresa i vendre-la per un valor més car, val? Ja sigui un altre private equity o fent-ne sortir de bolsa. Val? Per tant, bueno, per mi té bastants avantatges sabent que són gent seriosa pels negocis. S'ha tingut algun altre o tu que tens amics ficats en el business?
Carai, nen, això no ho portaves preparat?
No gaire, diguem. Porto... Passa que li porto donant moltes voltes al cap perquè des de fa com un any o així va estar interessant molt el tema de l'M&A, val? La compra i l'adquisició i fusió d'empreses, perquè porto una desil·lusió bastant important amb la inversió de startups, val? I he estat involucrat en certs projectes de M&A, ja sigui via auditories que fem amb els vells o perquè s'han comprat molts dels nostres clients. Entre 2020 i 22 es van vendre 6 clients nostres. Con la qual hem estat involucrats en aquests processos, hem hagut de veure... I també, havent treballat per equity en el seu moment, doncs dius, hòstia, és molt interessant tota la part d'integració de les empreses un cop estàs a dins. Té una part molt cruel, eh? I molt crua, que és la de desmembrar i despedaçar les empreses i tot això, que és la part que menys m'agrada, o si és només tecnologia i producte, el que tu vulguis, sí, quan es tracta de persones ja no, val? Crec que es pot fer d'una manera més humana, però tots els reptes que suposa en totes les altres dimensions trobo molt interessant, per tant, per això m'hi he ficat una miqueta més.
és un molt bon moment, no, per treure la falca i dir si parlem és un potencial adquirit de private equity?
Jo veig més com que ell, a veure, no, i no tinc ni idea, això no ho hem parlat amb la gent de Parlem, però sí que Parlem és carn d'empresa a la que li farien un build-up, val? És a dir, entra un private, bueno, clar, no s'hi pot entrar private equity, o sigui, és una empresa participada i és una empresa pública, val? Pot ser que un private equity tingui participació de Parlem. És bastant raonable.
Té bona marca, Parlem, estic d'acord.
Imaginem que encara no havia sortit de bolsa, val? És un bon exemple, anem a fer-ho així. És una... anem a instrumentalitzar el patrocini per fer un exemple. Crec que està bé, no? És com contingut d'aquesta gent que fa contenido patrocinado, però que sol ser una merda, però de vegades n'hi ha alguns que són bons, no? Com els podcasts aquests que són encoberts marca d'algú altre.
I per donar fe que és bo... Ens ho acabem d'inventar ara mateix.
Sí.
Vull dir, no ho portàvem preparat.
No.
O sigui, ens va bé, o sigui, ens funciona el concepte.
O sigui, jo faig la broma sempre de que Parlem hauria de ser l'Amazon català, val? Per què? Perquè seguint amb l'exemple d'un build-up, el private equity que tingués darrere hauria de dir, val, si vosaltres oferiu solucions de fibra i telefòniques, no? Val. Però què no teniu? Seguros, no? Pues, hòstia, pues, comprar una empresa de seguros i posar-la allà, pam. Sé que han fet algunes operacions, van comprar l'empresa aquesta de InfoSec, em sembla que es deien, que són la divisió que ara és Parlem Tech, val? Van comprar una consultora, que al final dona coses de dominis, hosting, desenvolupament tecnològic, Salesforce i no sé què més, i diuen, vale, clar, tota gran empresa tecnològica, encara que sigui de telefonia i tot això, necessita també un equip tècnic, no?, que tingui el customer support, que tingui integracions, que sàpiga de tecnologia, que pugui vendre a tota la gent amb la que t'integres, però després, espera, et poso també uns certificats digitals, et poso també un hosting, et poso també temes de cloud. Doncs van comprar aquesta empresa i la van posar dins de Parlem. Fins aquí és el que jo sé. Segurament han comprat altres coses, no? Però què seria el següent? Alarmes. Vull dir, tothom té totes les grans, les telefòniques, no sé què, doncs que tenen el Securitas Direct i totes aquestes mesures. Doncs el més normal és que Parlem comprés també una empresa que és catalana, val? Que n'hi ha 3 o 4, que són de temes d'alarma, sistemes de seguretat, i dicen, perquè si li pots vendre a tots els teus usuaris la típica oferta de, hòstia, ja que compres la fibra, et posem l'alarma també, i per, jo què sé, per sobredescomptat, no? I poder fer aquest cross-selling, val? I lo següent, què seria? Doncs, no ho sé, doncs pàgines web per petits negocis, no? Gratuïtes, no sé què, doncs vinga, el kit digital. Pam, i vas posant petites empreses, a poc, cada 6 mesos, vas comprant una, la vas integrant, vas comprant una, la vas integrant, etcètera, etcètera, no? Aquest, per mi, seria l'estratègia que, si jo fos el CEO de Parlem, jo faria, val? Ojo! Disclaimer, no tinc ni idea si això és la seva estratègia, però jo, si fos Parlem, voldria ser l'Amazon català i, per tant, faria seguiria aquest roadmap. Aleshores,
tens més coses o no?
Sí, tinc les desavantatges, Marc, perquè no tot és maco, perquè si fos així, doncs vendre-li el teu negoci al private equity, si sona tan bé, doncs per què collons existirien les empreses bootstrap o el venture capital o altres tipus de finançament, no? O sigui, per què no tothom li vendria els private equities, val? Per què no li vendries un private equity? Bueno, com a tota venda parcial o inclús total, tens primer una pèrdua de control, no? O sigui, saps que vendre una part de la teva participació, generalment significativa, vol dir que perds cert dret. De fet, si és una empresa que compra una participació gran, doncs qui sap si no li has de donar també un lloc al teu board, no?, per dir alguna cosa. I generalment ja tens unes obligacions que són, doncs vinga, reestructuració del management, has de reportar molt més, les decisions estan influenciades per private equity, ojo que no tingui conflicte amb les més altres empreses del portfolio, etcètera, etcètera, val? Es complica la teva operativitat, no sé si és una paraula, i sobretot perds opcionalitat, val? Aquesta és una. Després, la segona és, com he dit, aquesta gent solen ser autèntics taurons i taurones de l'eficiència econòmica. Per tant, en el moment que tindran private equity, t'estan aixafant els talons per eficientar absolutament tots els processos de l'empresa. Val? Aleshores, des del dia 1, entren i diuen amb les tisores, val? I fan una miqueta doncs, com Convergència al PP en el seu moment, això es pot retallar? Sí, doncs vinga, fora, saps? Vull dir, sistema de sanitat pública, això no cal, saps? Vull dir, anem a... massa profes paraula, vinga, a prendre per sac, no? Doncs, aleshores, focus en rendibilitat i tot el que aquesta gent vegi que és superflu, I no solen ser gent que tinguin mà dreta amb això, és a dir, si decideixen que s'ha d'anar per aquí, és molt difícil que tu puguis lluitar i defensar que necessites aquest equip en concret, val? Per tant, coses no core i que no puguis demostrar mètriques molt bones sortiran per la finestra, val? Aleshores, clar, innovació, línies secundàries de producte, inversions a llarg plaç, comunitat, certes coses de màrqueting, tot a prendre per sac, val? Tercer, i aquest és el tema que més malament porto, que menys m'agrada d'aquest sector, és molta gent es queda sense feina. Val? Per què? Perquè generalment empreses que no han acabat d'anar del tot bé i que han invertit molt en creixement, que havien fitxat gent per si de cas, que venien d'un mercat de venture capital en què has de fitxar més gent per poder fer més experiments, pot ser que no donin resultat, i aleshores arriba el private equity i diu, vinga, quantes persones tens? 500? Vale. Ara operaràs amb 125. Vale? Tens 6 mesos per fer-los fora, a prendre per sac. A veure, m'estic allargant molt i té pinta que tu tens un altre meeting a les 11 i, per tant, poso la directa.
No, jo estic molt sorprès de, possiblement, després de 152 episodis, és el que més preparat t'has portat, jo crec, sense voler-ho.
No, home, no. Bueno, sí, també és veritat. Sí, perquè pot ser que hagués preparat algun altre, però no tant com... No, quan recomanàvem llibres i tot això, collons, m'ho havia de mirar, no podia improvisar. I després, espera, altres desavantatges, espera, que se m'ha oblidat. Sí, bueno, també és això, o sigui, els plans a llarg plaç se't redueixen molt, val? Per què? Perquè si tu tenies una visió 10 anys vista, no, el private equity et voldrà vendre en 2, en 3, 5 anys màxim, potser 7, si les coses no van molt bé, depenent de com sigui el procés. Per tant, tot el que sigui a llarg plaç, a prendre per sac. Tots aquests projectes, que els moonshots, no sé què, no els hi solen interessar. Per què? Perquè el private equity només es preocupa de fer exactament el que necessita per anar del punt A, que és la compra de la teva empresa, fins al punt B, que és la venda de la teva empresa. Val? És a dir, per exemple, jo que he tingut reunions amb private equity recentment, no? Perquè tots acaben fent software intern per gestionar les seves empreses, integracions entre elles i tal, i tot private equity generalment no té un equip de desenvolupament molt gran i solen externalitzar molt. Val? Però és veritat que podries pensar, clar, tenen un fotimer de diners, aquesta gent invertirà en fer bon software. No, generalment fan software de merda, ¿vale? Fan software molt de parche sobre parche sobre parche, perquè és que, diuen, és que molt del software que fan és usar i tirar, ¿vale? Perquè no els surt a compte fer un software molt bo si saben que aquella empresa que acaben de comprar o l'han de ficar 6 o 7 empreses, és fes un parche que més o menys funcioni, que aguanti pel procés de consolidació de les empreses i després, com a molt, el millorarem de cara a la venda, però potser no. O sigui, estiren el xicle tot el que poden. Val? Generalment, el software que hi ha dintre dels private equities és molt deficient en tots els termes. Val? Després, vaja, això ja podria entrar en un pou sense fons aquí, però no cal. Després, evidentment, et canvia la cultura d'empresa, val? La cultura operacional, tot allò que tu havies creat doncs, de la teva cultura d'empresa des del principi, que s'ha anat fonamentant amb els 10 primers empleats o has crescut, etc, arriba un private equity i diu, vale, sí, molt bé, però aquí ja s'ha acabat. El remote, per exemple, no, t'hem comprat, ara aquí ja no hi ha remote. Sempre, tot això depèn de si fas venda parcial o total, eh? Però generalment solen influenciar moltes coses, no? Perquè diuen, si t'he comprat a tu i a tots els altres els he demanat, doncs a tu també ho hauràs de fer, no? Bàsicament. I com a derivada de tot això, doncs el que dèiem, molt d'impacte en la innovació, no? O sigui, s'acaba tota la recerca, s'acaben els projectes experimentals, s'acaben els i si no sé què, o tenir aquesta tecnologia per si mai algun dia volíem provar tal cosa, tot això maten tots aquests projectes, val? Per tant, posant tot això sobre la balança, crec que he donat un compendi bastant no esbiaixat, no? Bastant objectiu de per què i per què vendre o per què no vendre un private equity.
Crec que és dels millors anàlisis que s'ha fet mai a foc a terra, eh?
Algun dia hauríem de demanar a ChatGPT o a Perplexity que patrocini el podcast, també.